Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament té sobre la taula 15 propostes per transformar la Gran Via abans no acabi el mandat. Les han treballat entre l'equip de govern i Junts per Sabadell i tenen un pressupost de 3,6 milions d'euros. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que la pacificació total de la Gran Via dependrà de la construcció de la Ronda Nord, l'alcaldessa Marta Ferrés considera que es pot començar a aplanar el camí cap a aquest objectiu.
No és obstacle, i no ha de ser obstacle, doncs, perquè comencem a treballar la transformació d'aquells aspectes doncs, que sí que estan a les nostres mans, que sí que podem abordar i que no necessàriament depenen de la intervenció de la part central. I aquest entenem nosaltres que és la gran virtut d'aquest nou enfoc que se li ha volgut donar a l'hora de parlar de la transformació de la Gran Via.
La primera fase de la transformació de la Gran Via se centrarà en els laterals, en la connexió entre una banda i l'altra d'aquesta autopista urbana i en la millora de l'entorn urbà de l'anomenat Balcó del Ripoll.
Ja són una vuitantena els alumnes sabadellencs aïllats perquè han estat en contacte amb un positiu de coronavirus a classe.
L'Institut Arraona ha estat l'últim centre on s'ha aïllat un grup d'estudiants, sumant-se al Nostre Llar, l'Institut Escola Industrial i l'Escola Bressol Calvet Estrella. Els alumnes de l'Escola Industrial es van sotmetre a proves PCRI, els de l'Institut Arraona ho han fet aquesta tarda i demà ho faran els de Calvet Estrella i Nostre Llar.
En esports, el Sabadell debuta demà a la Lliga Smartbank enfrontant-se al Rayo Vallecano.
L'equip madrileny ve d'estrenar-se en victòria la primera jornada al camp del Mallorca. El partit es disputarà a les 9 del vespre i es podrà seguir des de mitja hora abans el Sabadell en joc d'aquesta emissora.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell, en un dia que ha estat marcat pels núvols, per la pluja i per aquest descens de temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Després d'un matí migdia amb precipitacions que pràcticament han afectat qualsevol indret del territori, fins i tot amb intensitat forta a punts de la meitat sud del litoral i del prelitoral, a hores d'ara sembla que tindrem una treva fins a darreres hores de la tarda, quan de nou podrà reactivar-se la precipitació, sobretot a zones de l'oest del Principat. Aquestes precipitacions de nou al llarg de la nit i matinada escombraran el territori i podrien ser un altre cop amb intensitat forta, anar acompanyades de tempesta i fins i tot amb alguna calamarsada o ratxes fortes de vent. Pel que fa a la temperatura, valors avui una miqueta més baixos. Demà tindrem mínima més baixa, la màxima sense grans canvis, amb encara inestabilitat fins les primeres hores del matí, amb possibilitat d'algun xàfec, després s'obrirà molt ràpidament i de nou a la tarda creixeran nuvolades a zones de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, on aquí no és descartable algun xàfec. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. Només trobem dos punts conflictius. Un és a la C58, al seu pas per Sant Quirze, on hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit Terrassa, en sentit nord. L'altre és a la B30, al seu pas per Barberà, on hi ha 1,5 quilòmetres de cua esperant enllaçar amb la C58 en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits. Passen 4 minuts justos de les 7. Millorar els accessos al Taulí, a l'Art Tèxtil o a l'Eixample i reurbanitzar voreres als carrers Alcalde Riber, Antoni Forrellà, Tarimont, Gegants de Gràcia o el Balcó del Ripoll són algunes de les actuacions previstes en el pla per transformar la Gran Via presentat avui per l'alcaldessa socialista Marta Ferrés i la portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró. Costarà 3,6 milions d'euros. A més, també volen destinar 1 milió d'euros més a la projecció turística de la ciutat.
La intenció és fer els deures de manera avançada per tal que quan s'hagi reconfigurat la mobilitat de la ciutat, connectant Castellà i la C58 amb altres vies com la Ronda Nord, l'espai actual de la Gran Via estigui preparat per assumir els canvis. Ferrés diu que no es poden quedar de braços creuats esperant la ronda.
S'ha de fer, per exemple, volem abordar en el carrer Quevedo la zona de l'Art Tèxtil, perquè pensem que és un punt molt emblemàtic que ens podrà donar molta pista de cap on volem anar, i és doncs, millorar aquesta connectivitat soterrant aquest pas que hi ha de vianants. Volem que hi hagi una única visió del carrer Illa fins al final del carrer Quevedo. Volem guanyar aquell espai que ara hi ha tancat de l'art tèxtil per donar-lo a ser doncs, una microplaça que ens permeti enxamplar la vora del carrer Quevedo, perquè volem donar aquella centralitat que es mereix a l'art tèxtil i començar-lo a lluir com un dels grans centres que ha de servir per atraure talent, coneixement, formació.
Estàvem escoltant Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell. Els 150.000 euros que es van aprovar al ple serviran pels estudis tècnics dels 15 projectes involucrats a les actuacions dissenyades que han de concretar negre sobre blanc quin ha de ser el resultat final que té implicacions arquitectòniques i d'enginyeries. Ara sí, escoltem Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
No ens podem quedar de braços creuats esperant la ronda i per això actuarem on puguem i avançarem els estudis perquè un cop tinguem la ronda a poder iniciar sense dilacions la transformació d'aquest àmbit central. Per tant, són dos processos paral·lels. Avui, per tant, podem dir que comencem la transformació de la Gran Via i, per tant, que aquesta transformació urbana comença a caminar.
Lourdes Ciuró s'emplaça a generar sinergies entre les activitats econòmiques i el coneixement. També parla d'eixamplar els ponts sobre la Gran Via fins on permeti l'alçada dels camions. Aquests projectes s'enfoquen cap als objectius de desenvolupament sostenible i permetran optar a finançament europeu que va encaminat cap a aquesta direcció. Pel que fa a la projecció turística, el consistori vol optar a fer fires singulars, específiques, multisectorials i reconegudes al territori. També volen optar a projectes internacionals, entre molts d'altres. El termini que s'han donat per acabar aquestes tasques arriba fins l'any 2022.
Encara relacionat amb la mobilitat i el medi ambient, la qualitat de l'aire de pràcticament tots els municipis vallesans és deficient i negativa per la salut dels ciutadans. Aquesta és una de les principals conclusions del Pla de la Qualitat de l'Aire que està elaborant el Consell Comarcal del Vallès Occidental i que s'ha d'aprovar a finals d'aquest any. Ho ha apuntat el conseller de Territori, Carles Rodríguez, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Excepte els municipis del nord de la nostra comarca, no? Els que estan més allunyats o més a tocar, per exemple, amb la comarca veïna del Bages o entorns més naturals, la resta, proximitat a vies d'alta capacitat, com a proximitat amb polígons industrials, doncs els valors no són saludables.
Per tot plegat, alerta que totes les poblacions hauran d'emprendre mesures per revertir la situació.
Entre les més destacades hi ha un canvi de mentalitat de la ciutadania envers el cotxe.
Hem de servir aquest estudi per veure que és imprescindible que anem, que ens posem a treballar ràpid per transitar, com deia, en quant a mobilitat privada cap a aquest altre tipus de mobilitat, que és una mobilitat amb vehicle zero contaminant, una mobilitat també que ha de caminar cap a anar deixant aquesta concepció que tenim, no, de sempre, de tenir cotxe a casa, en propietat, i que, com deia, el cotxe és un mode de transport poc eficient.
Segons Rodríguez, després del confinament ha augmentat considerablement la presència de vehicles elèctrics com els patinets. Per facilitar la transició cap a aquest nou model, el Consell Comarcal té en marxa un estudi per avaluar-ne el potencial a la comarca i estudiar quines mesures s'haurien d'implantar per fomentar-los. Les conclusions de l'estudi s'inclouran al Pla de Qualitat de l'Aire.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
Una vuitantena d'alumnes s'han hagut de confinar perquè han estat en contacte amb un positiu de coronavirus a classe. Formen part de quatre grups de quatre centres diferents de la ciutat. L'últim en detectar-se ha estat l'Institut Arraona. Ahir al vespre, que se suma als que es van trobar ahir a l'Escola Bressol Calvet Estrella, a l'Escola Nostra Llar i a l'Institut Escola Industrial. Demà els alumnes de l'Escola Bressol i el centre de primària passaran una prova PCR, mentre que els de l'Escola Industrial van ser els primers en passar el test ahir. Els de l'Institut Arraona han estat aïllats avui mateix i Salut ha dit que la intenció era fer-los la prova aquesta mateixa tarda.
Així ho ha confirmat el director del centre, Toni Lamagrande, a aquesta emissora. En total, el confinament obligatori afecta 25 alumnes i 5 professionals de l'institut que des d'ahir a la nit estan en quarantena.
Doncs bàsicament ha estat per un positiu familiar de l'alumne en qüestió i arreu d'això se li ha fet la prova PCR, ha donat aquest positiu i bueno, hem activat tot el protocol de gestió de casos. Hem aïllat al grup corresponent, els professors que entren dins del grup estanc, i avui precisament doncs, tindrà la unitat mòbil i farà totes les proves PCR.
L'Institut L'Institut Tarragona té 25 grups estables i 600 persones formen part de la seva comunitat educativa entre alumnes i docents.
Aquest és el nou grup confinat que hem conegut avui, però ahir ja se'n van aïllar 3 més.
Sí, en el cas de l'escola Bressol Calvet Estrella, els infants afectats són 16 d'un grup de 2 i 3 anys de l'escola. També s'han hagut de confinar 3 professionals que hi van estar en contacte, segons ha explicat la directora del centre, Montse Pérez.
Ahir van confirmar des del CAP de Can Uriac un cas positiu en un infant d'un de les nostres aules i immediatament es va activar el protocol. Vam estar en contacte amb el CAP de Can Uriac i el Servei d'Epidemiologia. Llavors, a les famílies, se'ls va avisar a les famílies i els vam dir que tenien que estar 14 dies confinades i que des del CAP les trucaran avui perquè anessin a fer-se la prova de PCR.
En total, l'escola Bressol de Can Uriac té 4 grups i una 60 d'alumnes matriculats. Pel que fa a l'Institut Escola Industrial, també ha hagut d'aïllar un grup estable de formació professional després que un dels alumnes estigués infectat. Finalment, el quart centre afectat és l'escola Nostra Llar. En aquest cas, qui ho va donar positiu és una monitora i s'han aïllat els 26 alumnes del grup amb qui va estar en contacte. En principi, també se'ls hauria de fer la prova avui amb una unitat mòbil.
Ara bé, si ho posem en context, estem parlant de 80 alumnes en quarantena del total de prop de 33.000 que hi ha matriculats a tota la ciutat.
Això vol dir que només estan aïllats un 0,2% de l'alumnat sabadellenc. Pel que fa al nombre d'escoles, la immensa majoria, un 97%, està funcionant amb normalitat en tots els seus grups.
A tot això, Valentí Pineda, pediatre i infectòleg del Taulí, president de la Societat Catalana de Pediatria, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat davant de la por generada amb la tornada a l'escola. El pediatre defensa que els infants no desenvolupen quadres greus en contraure el coronavirus. Per contra, Pineda ha deixat clar quina ha de ser la prioritat a partir d'ara.
La malaltia per SARS-CoV-2 no dona quadres greus en el nen, és excepcional, i mortalitat pràcticament és de zero, amb la qual tot el que estem fent i tota la nostra preocupació és evitar la transmissió de la malaltia cap a la comunitat i sobretot dins de la comunitat evitar la transmissió a les persones vulnerables.
Pel que fa a les proves PCR, Pineda ha demanat als pares i mares que no portin els infants als CAPs, sinó que esperin que la unitat mòbil de salut es desplaci al seu centre. I 21 nous diagnosticats per Covid-19 a l'Hospital de Sabadell són les dades que ens ha facilitat avui l'Ajuntament. Al Parc Taulí s'han produït 13 nous ingressos, de manera que actualment el total de pacients hospitalitzats amb el coronavirus actiu és de 84. També cal lamentar 5 defuncions durant aquests dies.
Catalunya ha sumat 1.268 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Són 298 positius més que els reportats fa 24 hores. La xifra de casos amb totes les proves és de 150.809. Han mort 16 persones més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 6 persones i són ara 768. D'aquestes, 135 estan a la UCI, una més que fa 24 hores. El risc de rebrot puja centèsimes, de 150,91 a 151,13, mentre que la velocitat de propagació també ho fa lleugerament, de 0,90 a 0,91.
Notícies vespre.
Els dentistes sabadellencs no veuen factible la llei tramitada pel Parlament de Catalunya que garanteix servei d'odontologia gratuït per als infants i persones vulnerables. Els dos professionals consultats per aquesta emissora defensen que la nova normativa és perfecta a nivell social, però totalment impossible a nivell pràctic.
El doctor Sales, dentista del centre de Sabadell, afirma que aquesta nova llei seria com començar la casa per la teulada. El metge apostaria per invertir en educació bucodental pels més joves en comptes d'oferir serveis gratuïts. Un altre factor que Sala remarca és que actualment els dentistes del Servei de Salut Pública de Catalunya no compten ni amb personal ni amb els recursos per fer front a aquest augment de pacients.
Si tenen problemes ara els dentistes dels CAPs, els dentistes dels ambulatoris, de la sanitat pública, perquè els hi toca atendre un pacient en 10 minuts, li hagin de fer el que li hagin de fer, no tenen auxiliar, perquè han de compartir l'auxiliar perquè és la mateixa que està fent al mateix temps radiografies. Llavors, clar, si ara ja estan treballant amb unes condicions molt, molt, molt dolentes, molt deficitàries, com volen a més posar-los aquesta càrrega?
Del mateix parer és el doctor Esteban, metge sabadellenc, qui opina que aquesta llei és totalment electoralista.
Personalment, penso que el problema té l'administració, que sempre fan lleis i a última hora no compleixen les lleis que apliquen. Jo me recordo de la llei de dependència o me recordo d'altres menes de lleis. Això són lleis de caire social i precisament fan aquest tipus de lleis quan hi ha eleccions, però un cop passades les eleccions no s'apliquen mai les lleis de caràcter social.
Els doctors defensen que una bona educació podria arribar a evitar fins al 70% de les malalties bucodentals dels més joves.
Repassem més notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. 1.500 joves han participat a les activitats d'estiu extraordinàries previstes en el pla de contingència del Sabadell post-Covid-19.
Fins al 4 de setembre s'han realitzat activitats als barris on es troben ubicats els 5 espais joves de la ciutat, Can Rull, Can Deu, Can Puigcener, Torre Romeu i la Creu de Barberà. Al matí hi ha hagut propostes diverses, tallers i manualitats, excursions als entorns propers i visites setmanals a les piscines municipals. A la tarda, una parella educativa ha dinamitzat activitats esportives en diferents espais i pistes esportives i ha organitzat activitats d'aigua i cinefòrums.
Els treballs de remodelació de les àrees de jocs infantils de la Roureda i Vilarrufat ja s'han acabat.
A partir d'aquest dissabte estaran obertes al públic. Són els primers espais de jocs infantils finalitzats des de que es va iniciar les actuacions el passat mes de juny en el marc del projecte Fem Barri. En el cas de Vilarrufat s'ha instal·lat un gronxador, una estructura i un disc giratori. A més, s'han reparat els paviments en mal estat de conservació i s'han canviat les tanques de fusta per altres metàl·liques. Pel que fa a l'àrea de jocs infantils de la Roureda, les prioritats han estat ampliar l'oferta de jocs infantils, augmentant la seva diversitat i intervenir en els espais de l'entorn per millorar l'accessibilitat i les condicions de la plaça.
L'Associació de Veïns de la Creu Alta denuncia que amb les mesures de distanciament social del coronavirus, el local se'ls ha quedat petit.
Jordi Turguet, membre de l'Associació de Veïns de la Creu Alta, afirma que han reclamat a l'Ajuntament una solució pràctica al seu problema. Tot i això, a hores d'ara encara no està resolt. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Reivindicar el tema, l'Ajuntament representa que ens havia d'haver ajudat i no, tampoc ha sigut possible i ens ho arreglem com podem. Ara, per parlar amb nosaltres, s'ha de demanar cita prèvia.
El mateix Turguet ha explicat que, contràriament al que s'esperaven, aquesta setmana reben molts més visitants al local de l'associació que no pas durant el mateix període de l'any passat.
El barri de Gràcia havia de celebrar aquest cap de setmana la seva festa major, però com totes les de la ciutat, s'ha acabat suspenent per prevenció davant l'evolució de la pandèmia de coronavirus. No obstant això, des de Gegants de Gràcia han volgut programar dues activitats aquests dies per compensar l'absència de la festa gran.
D'una banda, des d'avui i fins diumenge, els ciutadans que ho desitgin podran participar en una gimcana pel barri. El cap de colla dels Gegants de Gràcia, Albert Gusi, explica en què consisteix.
Són 7 etapes pel barri que el que fan és... et porten a uns codis QR que tu, un cop amb el mòbil els has fet la fotografia, se't descarrega un taller o una activitat que fer a casa. En aquest cas, així evitem tot el contacte amb altres persones o inclús amb la pròpia gent de la colla, que seria la que hauria d'estar allà fent la pròpia activitat.
En aquests punts, els participants de la gimcana descobriran alguns dels secrets de la colla. D'altra banda, de cara a diumenge s'ha programat l'anomenada Cercavila de Balcons, que consistirà en actuacions a càrrec d'un grup reduït de músics de la colla amb balcons o patis del barri per acostar la festa de tot arreu, encara que els gegants no puguin sortir al carrer.
Aquest mateix cap de setmana hi haurà altres propostes culturals a la ciutat. El cicle L'Espectacle Continua arrencarà diumenge al pati de la Casa Duran, un dia més tard del previst, arran de les previsions de pluja.
El cicle pretén reprogramar tots els espectacles previstos per la Festa Major. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha apuntat el perquè d'aquesta decisió al programa Al Matí.
Realitzem això, una resituació dels contractes que teníem. El que pretenem és que les entitats que tenen una subvenció que està lligada a la Festa Major i sense l'activitat no la poden cobrar, doncs que la puguin cobrar. Uh-huh. Les entitats que estaven contractades, o empreses o companyies que estaven contractades, doncs que puguin fer l'activitat per poder facturar aquest contracte, és una mica el que estem buscant. Això demanarà, per tant, un sobreesforç a nivell de logística, però estem totalment disposats a fer-lo, creiem que és totalment necessari, i el que farà serà nodrir més la programació. Farem una convivència entre la programació estable que tindríem amb aquesta programació excepcional.
El primer espectacle programat és un concert on participen una dotzena de músics com Clàudia Prat, Oriol Sabater o Antiram.
I el Museu d'Història de Sabadell també posa en marxa aquests dies dues activitats. La primera és l'exposició d'Ofici Can Saladell, donació de l'obrador de Cal Ventura, que es podrà visitar a partir d'avui a les 6 de la tarda.
La mostra recull diferents aparells que s'utilitzaven per processar de forma artesanal la carn del porc, així com objectes presents a la botiga. Roser Enric, comissariat de la mostra, destaca com aquests objectes es transporten a una altra època.
Ell va conservar l'obrador, perquè ell va anar va anar renovant màquines i va modernitzant-se, però el que sí que va tenir l'encert de conservar aquesta caldera de ferro colat, que és una caldera doncs, de 1947, en el qual tot el que eren les botifarres, els guisos i tot, anava coent doncs, lentament i tot, d'una manera molt, molt artesanal. Aquesta és la gràcia. Sí, és un viatge en el temps.
D'altra banda, aquest diumenge el Museu d'Història acollirà una demostració de com s'encenia el foc en l'antiguitat, una activitat destinada a públic infantil que pretén conscienciar sobre com el foc va canviar la vida als humans prehistòrics. L'activitat, que estava programada per Festa Major, arrencarà a les 12 del migdia i les places són limitades.
Hola, Toni. Escolta una cosa, ara que han tancat les discoteques i els bars, què faràs amb el programa?
Això. Tenim unes ganes de festa, tio. Això és una merda.
Ei, bones. Que jo sàpiga, la ràdio segueix sonant, no? Doncs el Vitamina no s'atura.
Toni González presenta Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Els caps de setmana, la teva píndola de música electrònica non-stop.
Per cert, Toni, m'han dit que heu canviat l'hora.
És veritat, ara aneu més tard, no? Millor, així em monto la festa a casa meva.
Ah, sí, aquesta temporada tenim nou horari perquè ens escoltis allà on siguis. Sintonitza amb la 94.6 FM els divendres a les 11 de la nit i connecta't a la comunitat Vitaminer també dissabtes a partir de mitjanit i fins les 2 de la matinada. Contagia't de ràdio. Contagia't de Vitamina. De Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Més notícies del dia. Madrid restringeix la mobilitat a 37 àrees sanitàries, però en descarta el confinament.
Aquesta és una de les mesures més destacades de les que s'han anunciat aquesta tarda per reduir l'impacte del coronavirus a la comunitat madrilenya. Tampoc es podran reunir més de 6 persones a les zones afectades i els restaurants hauran de tancar a les 10 de la nit.
Brussel·les signa un contracte de compra anticipada de vacunes de coronavirus amb Sanofi per assegurar-se uns 300 milions de dosis.
És el segon contracte que firma després del d'AstraZeneca, que desenvolupa una vacuna juntament amb Oxford. Sanofi i GSK treballen en una vacuna proteica que interessa a Brussel·les perquè podria ser efectiva i fabricada a gran escala.
El Parlament ha rebutjat la possible condemna del president de la Generalitat, Quim Torra.
La cambra ha donat llum verda a una proposta de resolució conjunta dels grups de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, mentre que la resta de forces hi han votat en contra. El ple també ha manifestat que els fets pels quals s'acusa Torra no són constitutius de cap delicte. La cambra també s'ha solidaritzat amb el president per haver defensat les institucions catalanes, la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos i exiliats i el dret a l'autodeterminació.
L'Audiència Nacional cita a declarar com a investigat l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, pel cas Kitchen.
Fernández Díaz declararà el 30 d'octubre, quan també compareixerà l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, com a investigat per l'espionatge a Luis Bárcenas. El magistrat, en canvi, ha rebutjat que l'exsecretària general del PP, María Dolores de Cospedal, i el seu marit declarin com a investigats, tal i com demanava la Fiscalia.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
D'aquí a poc més de 24 hores, el Centre d'Esport Sabadell s'estrenarà aquesta temporada a la Lliga Smartbank al camp del Rayo Vallecano. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Després d'una pretemporada feta a marxes forçades, el conjunt arlequinat es plantarà a Vallecas d'entrada amb algunes baixes importants.
Sí, a la cita hi faltaran segur dos dels capitans, Àngel Martínez per sanció i Pedro Capó per lesió. A tots dos s'hi podrien sumar homes com Adri Cuevas, Aaron Rey, Xavi Boniquet o Edgar Hernández. Tot i això, el tècnic Antonio Hidalgo en roda de premsa ha remarcat la confiança que hi ha grup.
Les circumstàncies són les que són. Ja sabem que hem tingut una pretemporada una mica típica. Les situacions dels jugadors en aquest moment són les que són i hem d'anar a Vallecas amb tota la confiança que ens dona el treball que hem fet, el creure en el que ens ha portat fins aquí. Un dia molt, molt important per molts jugadors, que serà la primera vegada que juguin aquesta categoria, però ho han de disfrutar, sabem la dificultat que té anar a Vallecas, a l'equip que tenen, i però confiats en el nostre treball.
Duel especial per molts jugadors arlequinats per ser el seu debut al futbol professional, però també per el mateix Hidalgo, que s'estrenarà a segona divisió com a entrenador, enfront dirigint el Rayo a Andoni Iraola, a qui el vallesà coneix bé en coincidir en la seva etapa a Xipre.
No em dona, perquè ell em coneix el mateix, eh? O sigui que les coses estan igualades. La veritat que li tinc molta estima a l'Andoni, li tinc molt carinyo, vam passar... No va arribar una temporada, 9 mesos junts, vam viure moltes coses junts i li desitjo el millor, millor a partir de demà, no?
L'expedició arlequinada viatja cap a Madrid demà a 11:15 del matí, quan s'espera també que es doni a conèixer la llista definitiva de convocats.
Allà l'espera un Rayo Vallecano que ha començat amb bon peu la temporada. La primera jornada, l'equip d'Iraola es va imposar per 0-1 al camp de tot un Mallorca que ha acabat de descendir de primera.
Tres punts que han donat molta moral al rival del Sabadell i amb els quals ni tan sols comptava un dels seus jugadors, el lateral Fran García. Són declaracions a Radio Marca.
El equipo, el cuerpo técnico, la verdad que estamos súper contentos. Llevamos una dinámica que ni mucho menos esperábamos, ganar en el campo de Mallorca, allí en su casa. Y nada, el objetivo es mantener esa racha, ir de 3 en 3, que es lo más importante en esta liga, porque no te puedes dejar puntos ni en casa ni fuera. Al final es una liga muy competitiva y hay que dar el máximo siempre.
D'un equip que ve de jugar a primera el curs passat a un, el centre d'esports que fa menys de 2 mesos encara estava a segona B, però per Fran això no és garantia de res.
Cualquier partido, ya sea contra un recién ascendido o un recién descendido, es complicado. Al final la segunda división es muy, muy, muy complicada. Todos los partidos te exigen muchísimo y tienes que estar preparado para cada fin de semana a dar el máximo.
El Rayo Sabadell, segona jornada de la Lliga Smartbank i estrena dels arlequinats, arrencarà demà a les 9 de la nit i des de mitja hora abans el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell i amb el so sincronitzat amb les imatges de televisió.
I el Tour de França avui, jornada tranquil·la abans de la decisiva cronoescalada de demà. El danès Søren Krak Andersen ha fet bona escapada, demostrant tenir més bones cames que els seus companys de fuga, imposant-se en solitari a Campanyol.
I també ha estat un dia sense sobresalts pel sabadellenc David de la Cruz, que ha entrat amb la resta del pilot a 7 minuts i 38 segons d'aquest vencedor danès a la general. Tot continua igual. Primoz Roglic vesteix el mallot groc de líder amb 57 segons d'avantatge respecte al cap de files de la Cruz, Tadej Pogačar, i 1:27 sobre Miguel Ángel López. Com dèiem, demà es dictarà sentència en la penúltima etapa de la cursa, cronoescalada de 36 quilòmetres entre Lug i la Planche des Fills, un port de primera categoria de gairebé 6 quilòmetres al 8,5% de pendent mitjana.
I acabem amb waterpolo, perquè el femení de l'Astralpool Natació Sabadell disputa demà a 1:45 la segona jornada de la fase de grups de la Copa Catalunya. Serà l'estrena de les de David Palma a Can Llong després del debut en victòria de dimecres passat en el derbi a la piscina del Terrassa.
El masculí, en canvi, haurà d'esperar fins al pròxim dimecres per enfrontar-se al Premià, una nova oportunitat per veure en acció les cares noves del club, que han de consolidar l'equip entre els millors aquesta temporada. Contra el Montjuïc van debutar les dues grans apostes de la direcció esportiva, el boia serbi Nemanja Ubović i, sobretot, la jove perla de 19 anys, Bernat Sanahuja, fitxat previ pagament de la clàusula de rescisió del Terrassa, i a qui el tècnic Quim Colet li augura un gran futur.
Nosaltres ens hem plantejat poder tindre jugadors importants nacionals de la selecció absoluta, i dintre de les possibilitats que hem tingut, etc., doncs, bueno, al final hem fet, com tu dius, segurament un cop sobre la taula amb la incorporació de l'Ornat, no? Un jugador, crec jo, que té un futur i un present, no un futur, o té un present excepcional i un futur encara molt més excepcional.
Les altres incorporacions de l'Astralpool masculí són les de Lluc Bertran, signat del Mataró després de la renúncia maresmenca a jugar a Europa, i el búlgar de 2-0-6 Alexander Belkov, que anirà cedit al Sant Feliu d'Àlex del club Jordi Millán.
Gràcies, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 18 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Però ara no marxeu, perquè a les 8 arriba el Quimèric amb l'inici de la seva cinquena temporada, i a les 9 amb el Vitamina Dens, que inicia ja la sisena. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.